9 i 26 minuts, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. A l'estudi Ramon Bernils tenim avui Domènec Miquel, Arcadi Oliveres i Sam Abrams. Molt bon dia als tres.
Hola, bon dia.
Aquestes darreres setmanes hem parlat molt de Grècia, però avui el que toca és parlar d'Itàlia. Ens hem de traslladar perquè el primer ministre italià Silvio Berlusconi ha confirmat la intenció de deixar el càrrec un cop tiri endavant la llei de pressupostos del 2012 que inclou les mesures d'austeritat que li demana la Unió Europea. Tot això després de perdre aquest dimarts la majoria a la Cambra de Diputats italiana i de passar in extremis la llei de pressupostos del 2010. El Cavaliere s'ha reunit amb el president d'Itàlia i li ha anunciat que presentarà la seva dimissió un cop tiri endavant aquest pla d'austeritat. Com veuen la situació d'Itàlia? No sé si es pot fer alguna comparació amb el que pugui passar també després a Grècia, a l'estat espanyol, si o podem destriar-ho. Sam, que veig que fas que sí amb el...
Home, jo crec que el que s'està veient és la línia divisòria una vegada més entre el nord i el sud d'Europa. A mi, durant tot aquest temps, sempre m'ha estranyat que Itàlia anés guardant el perfil de tenir els deures fets i que el Cavaliere anava fent el xulo neoliberal. I ara crec que finalment comença a sortir la veritat profunda de la qüestió, que si Espanya té un problema de burocràcia i de sistemes inoperants i de duplicitats, etc, etc, imagina't el que és Itàlia, que és l'inventor d'aquest tipus de cultura a Europa. De manera que estava claríssim. Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, no hi les coses van com van, i crec que només estem al principi en el cas d'Itàlia, perquè jo crec que hi ha hagut un pacte de silenci a Itàlia durant molts anys entre esquerres i dretes de no acabar de destapar les coses, i que ara veurem una processó molt llarga, perquè qui vingui no tindrà, diguem-ne, el poder i la força que ha tingut Berlusconi d'anar tapant les coses. I crec que a Itàlia jo sento entre la població unes ganes de destapar les coses, de saber com són i de buscar els remeis. I això...
Arcadi, Domènec.
Arcadi. Mira, sí, d'acord amb el que diu en Sam, a Itàlia, doncs, evidentment, els deures no s'han fet. És un paradigma, no d'ara, de tota la vida, d'allò que diem economia submergida, dels plans B, etc, etc. Per tant, això no és cap novetat. Que es deixin davant forats de mica en mica, doncs és el que s'ha fet. Per altra banda, en Berlusconi, com alguna vegada dic en aquesta taula, mai ha sigut un sant de la meva devoció, un senyor que actua en formes una mica estranyes, que té el 90% dels mitjans de comunicació a les seves mans, que mai ha tingut en consideració masses advertiments democràtics, no és un personatge gens agradable, al marge d'altres qüestions. Ara, també haig de dir que en aquest moment actual a mi no m'ha desagradat l'actuació d'en Berlusconi. Ha sabut rebel·lar-se contra una dictadura inacceptable davant de la qual es haurien de rebel·lar tots, que és la dictadura bancària europea. Aquesta mena de màfia, i ho dic així, de màfia, animada pel senyor Sarkozy i per la senyora Merkel, i en la qual hi ha uns personatges cada dia més indesitjables i en bona mesura delinqüents que estan governant el país. Per exemple, i sense anar més lluny, a hores d'ara, el que ha pres precisament les regnes de la Banca Central Europea és un senyor que és precisament italià, que es diu Mario Draghi. Però si mires l'expedient d'aquest senyor, que pertany a totes les màfies mundials, que ha estat vicepresident de la banca Goldman Sachs, que està a totes les pàgines judicials nord-americanes, que forma part del Club Bilderberg, que és un senyor de l'historial borrós i que vol imposar juntament amb altra gent del Fons Monetari, amb altra gent del Banc Central Europeu, unes polítiques 100% neoliberals, 100% empobridores de la població, doncs com Berlusconi, que repeteixo, no és sant de la meva devoció, al final hagi volgut criticar una mica aquesta obligació que té, com l'han criticat, evidentment, a Grècia molta gent i molts ciutadans pel carrer, com l'han criticat a Islàndia, un país que no és de la Unió Europea, per tant no ha hagut d'intervenir en aquests temes, doncs penso que és una cosa positiva. I que consti que no vull fer ni una sola lluança en Berlusconi, només dic que m'alegra aquesta situació.
Domènec.
Sí, realment el que es va veient és que hi ha d'haver una renovació una mica completa de lo que han estat els dirigents fins ara, no? Per una banda Papandreou, ara Berlusconi, el Zapatero, diguéssim, ja és com si estigués renovat, perquè el que no sabem és ben bé qui és el substitut, però en tot cas, diguéssim, el Zapatero ja no compta per res.
Per ningú.
Sí, exactament. I és clar, estem en una situació, diguéssim, en un procés, diguéssim, totalment de canvi, de canvi polític. Jo penso que potser el que s'està posant cada vegada més en evidència és que els polítics manen molt poc i el que mana és aquesta gran banca internacional. Que a veure, que en el fons tothom ho sabia, però que no s'havia posat mai tant en evidència i que ara, doncs, això està en un primer pla, no? És a dir, que la política mana, bueno, mana, diguéssim, administra, diguéssim, el que pot, però manar, de manar no mana, eh?
I tampoc es veu una alternativa a l'esquerra quan alguna vegada hi havia hagut alguna possibilitat de que l'esquerra governés, i quan va governar al poc temps, diguem-ne, l'Olivera va caure i Berlusconi va recuperar el poder sense problemes. També ens hauríem de preguntar com pot ser que una persona, com heu definit vosaltres, que no genera, diguem-ne, una confiança molt elevada, per exemple, en aquesta tertúlia, no, ara quan en parlàvem, pot arribar a tenir el, diguem-ne, el domini que té del país i el suport que té finalment en les urnes. Com s'arriba a aquesta situació?
En part per la pròpia desunió de l'esquerra, que a Itàlia és paradigmàtica, no des d'ara, des de la vida. Jo recordo, quan era jovenet i em començava a interessar per la vida política, em volia prendre el nom dels primers ministres de cada país. I a Itàlia era impossible, perquè textualment
cada dia canviava.
Cada 11 mesos canviava, fos de dretes o fos d'esquerres. Era un costum, això, per una banda. I l'altra banda, jo penso que també influeix aquest element que assenyalava fa un moment, que és el domini que en Berlusconi té dels mitjans de comunicació. La meitat doncs prové d'aquesta cadena del Fininvest, on hi ha el Telecinco i d'aquestes porqueries que ell domina, i per altra banda, com a cap de govern, té la manipulació de la televisió oficial. Per tant, a partir d'aquí pot convèncer l'opinió pública.
Després jo crec que hi ha un problema d'organització d'Itàlia. És a dir, Itàlia pesa una part per sobre de l'altra. Itàlia, de fet, són com a mínim dos grans països, el nord i el sud. I aleshores és el nord que sempre decideix i el sud que va a remolc i està una mica perdut de la mà de Déu i en el fons a ningú li interessa. I és Roma cap amunt i Roma cap avall. I si molt m'apureu, podem posar més amunt, més al nord encara, la línia divisòria. I aleshores, clar, Berlusconi domina el nord aquest i la dreta domina aquest nord. De fet, Berlusconi és fruit d'aquesta dreta, diguem-ne, del nord, que està cansat d'arrossegar els del sud. És a dir, jo crec que hi ha un problema d'organització territorial interna d'Itàlia que no s'ha solucionat mai i que, diguem-ne, la famosa unificació d'Itàlia és més una llegenda urbana que una realitat.
Sí, sí, tot el que és l'antic reina de Nàpols i de Sicília i tot plegat sempre ha estat un desastre. Sempre ha estat un desastre.
Sí, sí. Sí, fixem-nos en qui s'ha apoiat Berlusconi per governar, amb l'Umberto Bossi, que és el de la Lliga Nord, aquest que vol separar aquesta part pedània, em sembla que en diuen, del nord, i després s'ha trobat d'un senyor que no és especial, perquè és Gianfranco Fini, que presidia el partit feixista tota la vida. I aquests són una mica els recolzaments que té.
No, però quan viatges per Itàlia ho veus de seguida. A partir d'un cert moment, de cop i volta no hi ha indústria, de cop i volta el país es fragmenta en petits microclimes i ambients entorn doncs, de pobles o de petites ciutats, etc. I conforme vas baixant més i més i més. I, esclar, fins que es perd a Calàbria en l'absoluta residualitat. Esclar, un país que encara no ha equilibrat territorialment els seus serveis, les seves xarxes, etc., és un país del segle XIX o del segle XVIII.
Sí, sí, sí. Ara que el Toni Juárez ha estat excavant, el Toni Juárez, que és el president del GEL, ha estat excavant a Tarento, ha estat un mes en allà, diguéssim, excavant uns jaciments grecs i bizantins, i explicava l'organització que hi havia de tot el sistema d'antiguitats en allà i que bueno, és com una mena de desastre acabat, no? Perquè no funciona, simplement és que no funciona.
Canviem de tema. No sé si estan fent seguiment de les eleccions espanyoles i si van veure el debat dilluns passat i si el van veure, no sé quina conclusió en treuen, perquè sembla que tots els sondejos que després han fet els mitjans de comunicació indiquen que Rajoy va guanyar el debat, malgrat que es dipositaven algunes esperances en Rubalcaba que pogués intentar deixar en evidència el candidat popular, però sembla que anem encaminats a una majoria absoluta del Partit Popular. No sé quina opinió els hi mereix el debat i la situació política que pot sortir el 21 de novembre. Veig jo, que fan mi, unes cares de poc somriures, el... No, ni d'alegria, ni...
El debat el vaig seguir i vaig trobar que ni l'un ni l'altre, la veritat és aquesta. I em vaig quedar bastant esfereït de pensar que són els dos senyors que es postulen per, diguem-ne, treure Espanya del forat que està. I ni l'un ni l'altre, primer de tot vaig trobar que era una cosa tan simple, tan lineal, tan poc real, aquell debat, i les solucions. Vull dir, el senyor Rajoy, que figura que serà el senyor que governarà Espanya durant els propers 4 anys, només sabia dir una cosa. Creación de empleo, creación de empleo, creación de empleo, creación de empleo. Era una cosa repetitiva i simple, sense, evidentment, en cap moment explicar com pensava fer això.
Sí, sí.
Com pensava fer
això.
Aquest
és el gran punt.
I tothom esperant el moment de les 2 hores de debat, que aviat està dit, que pots insinuar. Ni insinuar ni històries. I l'altre tirant pilotes fora, en plan resistencial esquerra de fa 1000 anys, de que ve el papus i els matrimonis homosexuals estan amenaçats i la llei del deportament està amenaçat i l'església tornarà a apoderar-se d'Espanya, allò que dius, perdona, prime time a la televisió, t'estàs explicant el programa, tu creus que això és el que realment és important, i enrocant-se amb unes tonteries. I dius, jo vaig arribar a la conclusió, ni tu ni tu. Tu per inepte i tu, diguem-ne, per anacrònic. I allò que dius, home, no hi ha ningú més.
Sí, a més és curiós perquè l'actitud, diguéssim, del Rubalcaba, que va ser molt agressiva, diguéssim, en determinats moments, llavors el que motivava és que el Rajoy li contestés i li interrompés, no? I mentre que ell mantenia després una actitud molt discreta respecte al Rajoy, no? Però no crec que aquesta tàctica li servís de res. És a dir, moltes vegades, més que arribar a exposar programa propi, el que feia era atacar en el contrari per allò que suposadament faria, etc. I no penso que això doni grans resultats, eh? Ara, per una altra banda, és que el Rajoy va procurar, diguéssim, no dir res. És a dir, parlava amb uns termes absolutament generals en el qual, doncs, bé, tothom hi ha d'estar-hi d'acord, perquè si diu, crearé empleo, i tu dius, vale, fantàstic,
tothom
no?
Estaria.
El que passa és que, com que no explica com, ni de quina manera, ni què pensa fer, ni res, doncs et quedes molt...
Sí, però si el gires de l'inrevés, tot penjava d'un fil, que és la creació de llocs de treball. Molt bé. I a partir d'aquí ve la panacea, que aleshores ingressem més diners, sí, i aleshores sí. Les empreses s'espavilen, la gent consumeix, la banca, tal. O sigui, tot era la creació de llocs de treball. Correcte. I si per casualitat no té la fórmula màgica i el país no respon com estan donant tots els indicadors, tots els estudis econòmics, que Espanya trigarà uns anys encara a crear llocs de treball. Aleshores, tota la panacea cau.
Home, però és que ell podria, diguéssim, crear llocs de treball a partir de la inversió pública. És a dir, si hi hagués inversió pública, diguéssim, crearia llocs de treball. I, per tant, ell, d'alguna manera, sí que té una clau. No tens una clau molt grossa, però és una clau que, diguéssim, que li permet crear llocs de treball. Però això no ho va dir-ho. Això no ho va dir-ho en absolut. I sembla que, diguéssim, que hagi de crear llocs de treball, però en realitat qui els hagin de crear són els altres, sí. Els empresaris, una gent, diguéssim, així indefinida. I com aconseguirà que aquesta gent indefinida creï llocs de treball?
L'espime, que va insistir una i altra vegada, que estan ofegats, que tal, que qual, que no sé què.
I com ho farà? Perquè tampoc els hi va fer cap mena d'oferta. No va dir, miri, els rebaixarem els impostos, no sé què, doncs la seguretat social,
jo vaig arribar a la conclusió que era una mica una vareta màgica o una mena de generació espontània.
Doncs,
no pas per la intervenció d'ell.
Arcadi, no sé si va seguir el debat.
No el vaig seguir, necessito unes coses al dia de l'endemà, no m'interessa més mínim del que poden fer aquests senyors.
No pas perdre res, eh?
No m'interessa més mínim d'aquests dos senyors, cap d'ells farà propostes renovadores que el país necessita, un és la dreta, l'altre és l'extrema dreta, i prou, i no renovaran res. I per tant, a partir d'aquí, no m'interessa més mínim, és perdre temps, i sobretot en un moment de necessitat, perdre diners. Per exemple, estem parlant ara de la generació d'ocupació. Molt bé, generació d'ocupació. cosa, perquè no fan idees innovadores. Un senyor del Partit Socialista francès, que es deia Jospin, fa 12 anys va fer una renovació perfecta d'ocupació, va treure tot l'atur que hi havia a França, reduint la jornada laboral de 40 a 35 hores. En dos mesos, això és que la gent no ho recorda, en dos mesos va eliminar 1.700.000 aturats que hi havia a França. Què va fer? Doncs va dir, escolta, 7 hores diàries en lloc de 8 hores. Això vol dir 5 hores setmanals que s'obren per treballador, les enviarem en els aturats, aquestes 5 hores. Va reduir totalment l'atur. Algú dirà, home, però això és poc convenient pel treballador, perquè abans guanyava 40 i ara el treballador guanyava 35. No, el treballador guanyava 35 hores treballades i el govern li va pagar 5 hores aturades perquè el convertia en un aturat per 5 hores. I al final aquell senyor que cobrava 40 en va passar a cobrar 38, però aquell que cobrava 0 va passar a cobrar 38. I mentre no facin propostes d'aquesta mena no faran res de res, i això no els interessa, o almenys no ho volen fer.
A mi el que em va sorprendre del debat és que Rubalcaba ja donava per suposat que seria Rajoy qui governés, perquè insistia, quan vostè governi faci, farà això o no farà això. Jo pensant, home, vostè representa que és bé del partit que està governant en aquests moments, almenys hauria de tenir
això era la predisposició de dir... Això eren les primeres dues parts, i després els seus assessors el van enganxar de banda,
sí,
i
sí.
Les últimes dues parts ja parlava... en el cas que vostè tal... Perquè li van dir això, escolta, tio, li estàs donant les eleccions per guanyades, per golejada, a més... I és clar, el PSOE ja ha intentat fer el cop mediàtic amb l'acabament d'ETA, que fos, diguem-ne, l'equivalent de l'atemptat de...
Sí, sí, de l'11-12.
Exacte. I allò que dius, ni coneixes.
Jo, de totes maneres, el que vaig trobar més interessant, més que el debat en si, va ser el debat que hi va haver posteriorment de la premsa, eh?
Per què?
Home,
critica'ns, Domènec.
No,
home,
perquè, vull dir, evidentment, allà hi havia una sèrie de senyors absolutament predisposats a favor d'en Rajoy, diguéssim, ja digués el que digués i de molt abans que el donàvem per guanyador, quan, a veure, en tot cas, jo penso que en aquell debat no hi van haver-hi guanyadors, en tot cas hi van haver-hi perdedors, vull dir, però no hi van haver-hi, diguéssim, un guanyador, eh? I en canvi, vull dir, doncs allà hi havia una gent, doncs allò, absolutament incondicional i disposada i posant la seva premsa al servei del PP, eh? I això és important de tenir en compte, eh?
Jo, la veritat, és un ésser humà sense gota de carisma, sense gota de poder. És a dir, ell, si no porta l'aparell del partit al darrere, ell no és ningú. I és allò que dius, vols dir que en aquests moments Espanya necessita un administrador que senzillament, segons qui posi al seu entorn, li trauran la feina de sobre?
És que no és administrador, és registrador de la propietat. És diferent. És diferent, és un matís, però és un matís important.
El que és evident...
Coses del directe, no passa res, Arcàdia. No.
El que és evident és que mai a la vida les eleccions que hi ha hagut de la democràcia a Espanya, el que ha guanyat pas per ser un bon candidat i una bona proposta. Ha guanyat sempre per les deficiències de l'anterior. Fixem-nos en totes les eleccions que hi ha hagut, eh? El marge, sí, senyor González, totes aquestes històries han sigut sempre fruit de la mala administració dels anteriors i no dels presents.
I un altre dels elements destacats és l'absència de Catalunya en el debat, que se la va citar, em sembla, dues vegades, just per criticar, diguem-ne, me recordo que Rajoy va dir que els socialistes a Catalunya havien privatitzat o havien concedit la gestió d'alguns hospitals a operadors privats, però Catalunya totalment absent del debat.
Jo, i el País Basc, no m'ho crec. Jo crec que nominalment era absent, però que constantment, quan parlaven de sostres de despesa, quan parlaven d'autonomies que s'havien passat de la ratlla, etc., això era Catalunya. El que passa que nominalment, em sembla que va sortir una vegada parlant de sanitat o no sé què, i para de comptar. Però, esclar, això és el pa de cada dia des de fa anys. Espanya no importa. No importa, jo dic, Catalunya no importa, i la solució que s'ha ofert és, si no podem, que és el que volia fer el Zapatero, encaixar d'una punyetera vegada Catalunya dins d'Espanya, doncs passem de Catalunya, i que siguin senzillament proveïdors de diners, i prou.
Sí, però és que a veure, tampoc es va parlar d'Extremadura, eh? Uh-huh. Vull dir que amb aquest aspecte, diguéssim, no es va parlar de cap, a veure, cap comunitat concreta.
Andalusia va sortir.
Bueno, però va sortir també, diguéssim, marginalment, eh? Vull dir, així és un moment, una mica, però no, vull dir, no ho sé, no... Tampoc penso que en aquest aspecte se li hagi de donar massa importància, eh?
Home, jo crec que sí, perquè crec que és un model d'estat. I crec que això, diguem-ne, el Zapatero, en principi, va rascar molts vots a Catalunya i a altres llocs, sí, perquè venia amb el rotllo de que prou del centralisme i la dreta i no sé què, no sé quantos, nosaltres, la mà estesa, un nou model d'estat, tornem al diàleg, l'Espanya plural, i tot aquest rotllo que va
però,
ser...
Però això ja s'ha vist que no ha sigut així, i vull dir, per tant, a veure, el que no pot és ara sortir i dir que bueno, que hi haurà la mà estesa, que no sé què més, perquè si saps, diguéssim, que després no es complirà...
Sí, però jo pensava, per exemple, que el Rubalcaba aquest discurs l'enganxaria i que l'utilitzaria justament perquè està buscant vots allà on sigui. I ells creuen, crec jo, que a Catalunya hi ha una cantera de vots que els han de despertar i per això porten els mastodontes cap aquí i la Carme Chacón cada dia allò a denunciar Convergència com la ultradreta i no sé què.
Sí, jo no
digues això. No, no, i és possible que al final, diguéssim, acabin encara guanyant els socialistes aquí a Catalunya, diguéssim, que acabin guanyant les eleccions. El que passa és que les guanyaran aquí a Catalunya en lloc més. Aquest és el problema.
Fins i tot poden perdre Andalusia, que seria, diguem-ne, perdre un dels bastions en les eleccions generals que normalment els hi servia o per consolidar les victòries o per evitar que les victòries del PP fossin tan...
Però el senyor Griñán no ha sigut precisament un personatge brillant, eh?
Arcadi, que volies afegir alguna cosa?
No, no, aquestes eleccions, evidentment, el tema autonòmic sempre el deixem en segona línia, en segona dimensió, i no pensem que hi hagin grans propostes, ni tan sols d'estat federal, ni coses per l'estil. A mi el que em preocupa és que hi ha altres temes, tot i que no havia seguit el debat, que no apareixen, i que a mi em fan vergonya. Acaba el senyor Zapatero de prendre una decisió terrible i penosa, de la qual s'ha parlat poc, que és que Espanya sigui tot un refugi d'armes nuclears nord-americanes. No se n'ha dit res. Això és dependència. Això és colonialisme. I d'això ningú obre la boca. Perquè tots segueixen el mateix discurs de Washington i s'ha acabat. Ja dic, un és la dreta i l'altre és la dreta. I prou! I no podem fer cap canvi. I li perdem el temps amb aquest tema. Jo...
Doncs, si em sembla, podem canviar de tema. Volia parlar de les dimissions del Conca, que havia fet referència abans de començar la tertúlia al Sam Abrams, del fet que 10 dels 11 integrants del Consell Nacional de Cultura i de les Arts han dimitit. No sé quina opinió els mereix que un organisme que representa que havia d'impulsar la cultura vegin la llei Òmnibus una amenaça i finalment 10 dels seus 11 membres decideixin plegar. Sam?
Home, jo he de dir sincerament que el Conca no hi he cregut mai. La veritat és aquesta. Perquè crec que els governs de Catalunya, successius, una de les coses que han fet sistemàticament és la fugida endavant i crear més entitats en lloc de mirar de rendibilitzar el que tens entre mans. I aleshores, el sector de cultura és una estiba, un acúmul, en plan els estrats arqueològics de Troia dels diferents governs que han anat afegint. I ara afegim l'Institució de les Lletres Catalanes, i ara afegim el CAC, i ara afegim l'ICIC, i ara afegim l'Institut Ramon Llull, i ara afegim el no sé què, i l'última ha estat, diguem-ne, l'afegitor del Conca, que va ser un caprici, un autèntic caprici de Pasqual Maragall, amb la complicitat, diguem-ne, dels governants en aquells moments. I em sembla que el Conca és un model copiat d'altres països on funciona, i funciona perquè aquells països són diferents. I que quan tu copies una cosa l'has d'adaptar, i adaptar a la realitat del teu país. No el pots copiar directament. I, esclar, la cultura en aquest país sempre ha estat mediatitzada per la política i pels interessos dels sectors. Això és així. És així, ha estat així, és així i serà així en el futur previsible. I aleshores, a sant de què pots portar un model de fora que és, en principi, apolític i basat en la generositat i el sentit de servei a la comunitat, com el pots portar i implantar aquí quan saps perfectament que és impossible perquè la cultura d'aquí té uns altres hàbits i unes altres maneres de funcionar. I aleshores, clar, ja d'entrada estàs sentenciat, abocat al fracàs. Després, en lloc de fer del Conca una cosa discreta i després fer-la créixer, perquè recordo quan es va començar que serà 3 membres, que si serà 5, que si serà 9, i van acabar, com sempre, com diuen en castellà, hinchando el perro. 11 membres. Clar, amb el qual resulta que el 40% del pressupost se'l menja l'organització. I allò que dius, com? Després, no es va definir mai correctament la sinergia entre el que és el Conca i el govern. Quina és la relació? És un òrgan independent? No és independent. I el senyor Bru de Sala, amb tots els respectes, va intentar fer una conselleria en paral·lel. El senyor Mascarell té altres idees al respecte i vol, diguem-ne, tornar a recuperar això, el vol reduir i el vol reciclar i fer, diguem-ne, rendible dins de les seves possibilitats. Que a mi no em sembla malament i em sembla d'una deslleialtat absolutament espantosa que les 10 persones dimiteixin sense donar ni pas al diàleg, ni esperar l'aprovació de la llei òmnibus, ni res de tot això, personalment.
Algun afegitó?
Sí, és que realment, diguéssim, el problema del Conca per des del primer dia ha estat la relació que han tingut amb la Conselleria de Cultura i que els papers no han quedat ben clars què es havia de cuidar un d'una cosa i si es havia de cuidar l'altra d'una altra. I aleshores, esclar, o el Conca és un organisme absolutament independent de la Conselleria, o el qui mana realment és el conseller. I llavors, si mana el conseller, això vol dir que no és una cosa independent, sinó que és una cosa assessora que hi ha, diguéssim, en el costat, això, que pot complir determinades funcions. Però, en realitat, hi ha hagut un trasbassament de funcions, o es pretenia que hi hagués un trasbassament de funcions de la conselleria cap al Conca, que tampoc no ha estat trasbassat amb funcionaris, ni amb pressupost, ni... No ho sé, vull dir, ha sigut una cosa mal feta des de l'inici, no? A veure, la dimissió que ara, diguéssim, el que comentava, diguéssim, el Sam, la dimissió en aquest moment, que és com una mena de dimissió preventiva, de dir, escolta'm, pel que pugui passar, nosaltres dimitim i pleguem i ja està, ja veiem que això...
I curiosament, en plena època de campanya
electoral. En plena campanya electoral, sí, sí, en plena campanya electoral. Jo també, diguéssim, francament, em sembla com molt inoportuna, vull dir, en aquest moment, Ara, que el Conca, diguéssim, dels 11 membres s'hauria de reduir, això ja no estic absolutament convençut, No cal que hi hagi tanta gent, I tanta gent cobrant els sous que cobren,
Si el 40% se n'anava en estructura, entenc que els sous...
Sí, era 30, 30 i escaig, arrodonit. I això és impossible. I, a més, l'infraestructura que tenen de secretaris i secretàries de secretàries i els membres i el president i el tal i el qual, i allò que dius, no, home, no, és que això no va enlloc. No va enlloc. I, esclar, la indefinició del que és el Conca respecte a la conselleria...
Això és el més greu.
Si jo recordo en el primer moment ho vaig dir, si tu tens el Conca, aleshores el conseller què fa? Aquesta és la gran qüestió. I mentre hi havia altres erres, que era un bon Jan i un home dialogant i un home que no tenia excessiva necessitat de ser presidencialista i tal i que qual, doncs les coses van anar com van anar, i més o menys tranquils. I sempre ho vaig pensar, si arriba algú presidencialista, com és el conseller Mascarell, que vol fer política cultural perquè ell és un polític cultural, aleshores estàs enfrontat immediatament. Això és així, això és així. I aleshores, clar, el traspàs de Bru de Sala a Guardans tampoc, diguem-ne, s'ha aclarit el tema. Perquè a vegades es produeix un relleu, espereu un moment, reflexionem, parlem, sí, i ara anomenem el director. No, hi havia molta pressió, omplim la cadira, que no s'enfonsi el Conca. I tampoc es van solucionar aquests problemes.
No, al contrari. Al contrari. Sí, sí. Més aviat, diguéssim, s'han creat problemes nous.
Sí.
Arcadi, alguna opinió sobre el tema?
No, jo, davant d'aquests dos mestres de cultura, no puc dir res. Només puc recordar a títol d'acudit que quan fa uns anys la cultura es va traspassar del govern central cap a les autonomies, amb les seves limitacions, la gent es plantejava per què servia a Madrid un ministre de cultura. I un ho va definir molt bé. El ministre de cultura deve acompanyar la reina a les exposicions de pintura. I va quedar definit una mica el paper.
Està bé ser ministre per això. Una cosa, no sé si estan seguint la ramificació.
No,
Dani, afegeix.
Només diguéssim una curiositat, diguéssim amb això que deia ell, perquè fixa't que hi ha hagut bastantes ministres dones. Mai hi ha hagut un conseller de cultura dona, eh?
Una consellera, sí, sí. Tot i que se n'ha parlat, eh?
Sí, sí, se n'ha parlat, però no hi ha sigut.
I recordem que abans del Mascarell, la primera persona que van anar a buscar era la Rosa Maria Malet, del director de la Fundació Miró.
Sí, però Rosa Maria Malet és molt intel·ligent.
Evidentment, i a més, qualsevol que treballi a la Miró ha de ser un boig per saltar d'allà i anar a unes brases allà al final de la Rambla. Sí, sí.
Sobre la presència de dones en política, avui ha sortit un estudi que explica que menys del 20% dels dirigents polítics mundials són dones, segons un estudi, com comentava, internacional, i a les empreses catalanes hi ha un 8% de directives per un 92% d'homes. Ja sé que en el camp de la cultura en aquest cas era diferent, però afegir aquesta dada. I una cosa que no sé si tenim 3 minuts per comentar-la, no sé si estan seguint les ramificacions del cas Palma-Arena, i em refereixo sobretot a aquesta ramificació que implica el duc de Palma, en aquest cas. Avui el periòdico i el País expliquen que Iñaki Urdangarín i un soci van apoderar part del fons que rebia l'Institut Nos, del qual el duc de Palma va ser president. Mentrestant, la Casa Reial diu que no opinarà sobre el tema. No sé si han seguit el cas. Segons en quins diaris, gairebé no es pot seguir, perquè fas la comparativa de quin espai li dediquen al tema i t'adones, diguem-ne, d'una certa ideologia que amaguen darrere. No sé si han seguit el tema. Se'ls desperta alguna...
Bueno, fa un parell d'anys el tema ja va saltar dissimuladament quan la família se'n va anar a viure a Washington per evitar la persecució de la justícia. Això es va dir que les excuses de que ell l'havien fet directiu de Telefònica i que els nens havien d'aprendre anglès i no sé quines altres coses eren purament excuses. Això va coincidir també amb que s'havien fet una vila d'un milió d'euros allà a Pedralbes i, esclar, els diners no podien sortir de jugar al bàsquet, o almenys quan ja estava retirat. I, per tant, allò al bàsquet...
L'embol,
bueno, una coseta d'aquesta. I les coses, evidentment, ja, això ja va sortir, s'ha intentat tapar tant com s'ha pogut, però com que aquí hi ha molta gent implicada i encara tenim en Jaume Matas, que també corre pels Estats Units, la cosa al final ha saltat. Sembla que hi ha implicacions amb l'utilització dels públics per unes jornades que valien milions i milions i que al final, quan es feia, no res, i això, al final, doncs mira, la cosa, em sembla bé que la justícia avanci d'aquesta manera.
I tant que sí, el que passa que jo crec que aquesta família... hi ha una mena d'idea de que estan per sobre del bé i el mal i que són, diguem-ne, ciutadans d'excepció, i crec que no, primera, i tot aquesta mena d'aureola d'intocables i que els fills són uns innocents, jo és que no ho crec en absolut, no ho crec en absolut. I la dona d'aquest senyor durant molts anys estava dins de la caixa, per alguna raó era, i estic segur que no feia de safata ni ensenyava exposicions de pintura, sinó que estava ajudant a reconduir la caixa cap a l'estatus que té en aquests moments i traient el màxim de partit possible ella, diguem-ne, de la implicació i de la situació.
Domènec,
ella va entrar de cop i volta a partir de la presència de la princesa, curiosament, la caixa va començar a utilitzar molt més el castellà en les seves comunicacions i altres coses.
Sí, sí.
Domènec, 15 segons, si vols afegir alguna cosa sobre el tema abans de marxar.
No, en tot cas, a veure, diguéssim, hi ha un diari digital que s'estrena avui de pagament que ha publicat l'acta sencera, vull dir, l'acta judicial sencera, vull dir que si algú té curiositat s'hi pot connectar i ho pot llegir-ho.
És el periòdic en aquest cas. I també el País porta molta informació. Moltíssimes gràcies, Domènec Miquel, Arcadi Oliveres i Sam Abrams. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
I ara arriba el butlletí i el magazín 104 a fons.